En este breve vídeo vamos a repasar una de las normas básicas del castellano. G más U más I suena gui, ¿de acuerdo? G más U más I, gui. Si le pones la diéresis, el doble puntito encima de la U sonaría y sería gui. Si no, gui, ¿de acuerdo? G más U más I, gui. Si a estas tres letras le sumas una U al final, G más U más I más U, giu, es fácil, ¿no? Gui más U, giu. Imagínate un caso práctico. El Real Madrid Castilla tiene una joven promesa llamada Rodrigo Guiu, que está llamada a marcar una época en el primer equipo. Rodrigo Guiu, la gran esperanza blanca, el mirlo blanco. Rodrigo Guiu, facilísimo. Cuatro letras. Pues vamos a ver, te contaré una cosa. En catalán, la norma es exactamente la misma que en castellano. G más U más I, gui. Si le añades una U, guiu, ¿de acuerdo? Si la joven promesa del Barça se llama Marc Guiu, es exactamente igual de fácil de pronunciar que en castellano. Rodrigo Guiu, Marc Guiu. Esto no.
Última imagen, Marc Guiu con su familia.
Guiau. ¿Por qué dices Guiau? Y no solo una vez, otra.
En casa de los Guiau.
Guiau. ¿Por qué? Yo te lo explicaré por qué. Porque pronunciar Guiu, aunque te lo he explicado, es fácil. Mira, hasta un niño de 9 años lo puede hacer.
Marc Guiu.
Incluso lo puede hacer tres veces.
Marc Guiu, Marc Guiu, Marc Guiu.
Pero este señor no puede. ¿Por qué? Pues por una falta de respeto al catalán. Sin más, ves un nombre en catalán y ya te toca los cojones. Putos catalanes con nombres raros. No, nombres raros no. Si no lo pronuncias bien es porque no te da la gana, porque consideras que este nombre no merece tu atención, no merece tu respeto y no merece que lo pronuncies bien. Pero créeme que es fácil. Imagínate que es una promesa del Real Madrid Castilla y el nombre te saldrá solito y del tirón.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Mai estar per aprendre alguna cosa nova. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal? Soc Pepe Verge.
Pepe Verge.
Sí, a la mili era Verge.
Verge. I total,
Verge.
Es pronuncia igual, no?
No,
la G i la E.
Però... G. Hasta Vergés, ja ho podia admetre, ja.
Sí.
Però Verge...
Verge. I la E i
si
la
S... Si porta un accent.
Però la catalana de S no...
No, és que l'última paraula se quita en català.
Se quita, claro.
L'última letra se quita.
Sempre. És la normativa...
No, no, tenen molt,
català.
Molts problemes, molts.
Sí, sí, sí. Bueno, ja el cas més flagrant era el ridícul de Pujol.
No van saber dir... No van saber dir Pujol. Amb tota
Jordi
la història
Pujol.
De Jordi Pujol, sí. I surt el Pujol, que és Pujol, i li diuen Pujol.
Pujol. I li diuen bé, més
per
a
què?
Més.
Per què? Pa tocar los cojones.
Bueno, perquè falta de respeto, efectivament.
Bueno, i ignorància, també. I...
Bueno, una mica de tot, sí. És... Jo crec que aquest home ha donat la clau. Molesta.
Molesta, sí,
molesta.
Sí.
Esto, esto de los idiomas, l'Espanya plural, que tiene... Vamos, i a sobre volen respectar el català intentant... Per... No, no, no cal. O sigui, simplement atenta a llegir. Només
clar,
això.
El que posa, el que posa.
Carlo, primer deien Carles, volen dir Carles i...
Carle.
Pujol. Així que...
No, saben dir Carla.
Carla.
Carla ho saben dir.
Sí.
Però Carles,
Carles, no.
Carles, no. La S s'obre.
Carla. Sí. Bueno, és igual. No, mira, això de l'Espanya plural a mi supera molt i no se podria llamar Carlos Fernández.
Ahí está.
Per exemple, eh?
Que també la gent es lia.
Guiu.
Santa Maria.
Però per què existe Guiu?
Santa Maria és un nom
Santa Maria,
molt maco.
Molt castisso.
Molt castisso.
Molt castisso.
Eh? Molt, Santa Maria.
Molt de convent de centre Espanya, de Valladolid, de no sé. No sé què em van dir l'altre dia. Mira, un senyor, un... Bueno, senyor no, el meu cunyat, l'arbre genealògic, perquè el meu cunyat és d'aquests que es va jubilar als 50 i pico i té tant temps lliure, sí. El cabron, ai, perdó, se m'ha escapat, eh? Que es dedica, bueno, pues això, a fer coses.
Jo tenia un tio, en Pau Descansi, que es passava la vida mirant l'arbre genealògic i veure si teníem algun llinatge
pues mira,
de nobles.
Va arribar a descobrir que jo venia d'una part de no sé on, de Valladolid.
ja se't veu fatxa.
Amb moltes generacions,
tens un punt fatxa.
Però sí, que tuvo retuvo.
Això es porta a les venes,
tiene,
porta a la sang.
Sí, home, i tant, l'ADN. En l'ADN.
Així de Valladolid vens tu.
De Valladolid, això, l'últim recurs és cap allà. Bueno, ja no et dic res de tots d'allò que s'ha publicat a l'ADN, no? El codi genètic de les persones. Es va aconseguir desxifrar tot l'ADN i això va permetre determinar que hi havia gent que venia de llocs insospitats i que hi havia races, o sigui, gent de raça negra que venia precisament doncs d'un llinatge o un lloc que estan, bueno, no sé, d'occidental. I que al final t'emparentaven a través del codi genètic amb gent que, bueno, pues, potser fins i tot algú té la tentació de menysprear. I que al final, ojito con este tema dels arbres genealògics i aquestes coses. Ai, senyor. Bueno, doncs pues aquí estem.
Jo estic fent un...
Intentant... Sí, jo veig... Què estàs fent? Un WhatsApp?
Sí, però no respost la trucada.
Un WhatsApp?
I vaig a recordar-los que estic fent un programa.
Ah, vale. Que és, sí, és una, que és alguna persona que fa 30 anys que sap que fas un programa i sí, t'envia un missatge...
No, però és acollonant
perquè... A les 12 i 14.
No, però és acollonant perquè a vegades em truquen amics i clar, i els hi responc, no saps que estic fent el programa?
Sí.
Però ai, és algo que és...
No. Hauries d'estar disponible.
No.
La gent que fem ràdio no podem estar...
Jo tinc un amic meu que no el truquis a les 10 de la nit, perquè dorm. I aleshores mai el truco a les 10 de la nit. Ara imagina que cada dos per tres el truqués a les 11. Em diria, però tu és tonto, no?
Home,
però bueno,
tonto...
Jo com que...
bueno,
però és bona gent, és bona gent. Bona
sí,
gent.
Bona gent, però tonto.
El que passa que quan tu tens una necessitat, vols que et responguin...
Sí, sí, exacte. I no tenen en compte. Mira, jo, a vegades, això de trucar em costa una miqueta, precisament, perquè segons a quines hores tinc la sensació que molesto. Inclús quan no tinc més remei que trucar, sempre la meva primera frase és et molesto? Hola, estàs... Pots parlar? Aquesta és la frase. Pots parlar? I perquè prefereixo abans enviar un WhatsApp o algun tipus de missatge. Et va bé que et truqui? I, bueno... Bé, veig que estàs fluid. Tens...
No.
Hi ha col·laboració, per dir-ho així.
No, em fa petenos de molt bon rotllo.
Ai, vamos a ver.
Bueno, escolta, va.
Va, vinga, bon rotllo.
Què hem de fer?
Mira, doncs...
Què hem de fer? Pleguem?
Avui, si vols que et digui la veritat, quasi.
Sí?
A mi em aniria bé.
Va, doncs vinga.
Plegar.
Fins demà, no?
Ens solidaritzem. Mira, ens solidaritzarem, per exemple, amb les dones d'Islàndia, em sembla que és.
Què s'hi passa ara?
Pues que estan en vaga. Les dones d'Islàndia estan en vaga, però, clar, Islàndia, que no és molt gran, tenint en compte que s'hi han apuntat totes, perquè allà no estan per hòsties, perdonin l'expressió.
No, mira els dels bancs, a la presó.
Exacte.
No
allà,
com aquí.
La crisi financera van agafar els que havien provocat...
Els hi va durar 10 dies.
I els polítics que van falsejar els comptes i aquestes coses...
A la càrcel.
A la càrcel, com a mínim, a denunciar-los, i els jutges van estar, com aquí, van estar disposats.
Sí, sí.
Bueno, recordin que aquí ara s'ha descobert, i el propi diari ABC, que es veu que està implicat en el tema, o sigui, perjudicat en el tema, ha publicat avui unes sospites molt fundades investigacions judicials dels senyor Montoro, que recordin, és ministre d'Hisenda, que ja li vam dedicar un programa, crec que va ser dilluns, de com... Bueno, saps que el senyor Montoro sempre dèiem té un aspecte sinistre, té un parlar sinistre.
Sí. Es que esto vamos a ver...
És que tots, aquella època, tots, sí. El Montoro...
Però
el
Montoro especialment.
El de Guindos.
El de Guindos
semblava aquell del Simpson.
Però el de Guindos
el de la central nuclear.
Sí.
Era igual.
Sí.
Era un tio més lleig que he vist
pitjor,
en la vida.
Pitjor. A més, el de Guindos era aquell que no parlava... O sigui, no se'l veia... Estava com amagat i ja veies que allò no anava bé. I el Montoro era més predecible. Però fins i tot tenia la tentació de dir home, no pot ser que una persona que té aspecte sinistre li diguem sinistre, pobre, és com és. Vull dir, creava una certa empatia, res més lluny de la realitat, perquè segons he sentit, doncs, el senyor Montoro, que bueno, ja vam descobrir dilluns que tenia unes empresetes que es veu que, bueno... Diguem que aquests del PP que van donant lliçons de legal i legalitat i els catalanes, les coses que importen i per què ens gastem els diners en referèndums i coses d'aquestes, doncs hi ha gent que se'ls prefereix gastar en afavorir empreses seves. Bueno, això és molt normal,
això és normal.
Però clar, tens la tentació de dir el ministre d'Hisenda no pot ser que també ho faci, que ho faci un altre ministre, vale, però el d'Hisenda no. Doncs sí. I resulta que quan va haver-hi periodistes que el van enxampar i van començar a publicar coses que al senyor Montoro no li interessava que es publiquessin, doncs què va fer el senyor Montoro? Enviar-los-hi inspeccions fiscals.
Això és una cosa que els catalans sabem molt bé.
Sí, home. Aquí ho tenim més que clar, però aquí ho tenim com assumit ja. Bueno, és que no. Aquí els propis catalans, que són més de la corda espanyola, no es t'ho neguen. A lo millor es pentinaran amb ells un dia, però bueno, per Espanya todo. Llavors ho neguen i ja està. I en canvi, dèficit fiscal també el neguen i coses d'aquestes, no? Quan resulta que fan cues als hospitals, però quan denuncies que hi ha dèficit fiscal, no, 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 que Espanya sempre esteu igual, Espanya no roba i aquestes...
Bueno, escolta, ara llegia jo en un diari madrileny, de dretes, que es veu que Cercanías de Madrid comença a anar com el cul, també,
Ah, mira.
Van, tant que reieu, són els caixos catalanes, que no sé què, que sempre es queixen perquè volen. Es veu que Cercanías comença a anar com el cul, també. Bueno, que a mi no me n'alegro, de que els hi vagi...
No.
Però ens podria anar tots bé.
No, però mentre es queixem els catalans, recordi que era perquè som uns queixons que sempre estem igual, que no tenim en compte tot el que fa Espanya per nosaltres. Bueno, fins al punt de que ara el Babergés torna a estar a l'ull de l'huracà amb el tema que tampoc estaré a favor o en contra, no hi posaré, però ves per on que ocupa moltes planes l'actuació d'Alba Vergés, quan en realitat al final l'únic que va fer va ser retrasar una vacunació, que al final resulta que s'havia de retrasar igualment perquè es va demostrar que aquella vacuna no anava bé, i resulta que els més de 4.000 morts extres que han tingut a la Comunitat de Madrid els casals d'avis i tot això, veig que no mereix cap mena d'interès per part de la fiscalia i dels jutges.
Ho refusen, doncs.
Tenint en compte doncs, que, a més, hi havia germanets implicats en totes les trames de corrupció vinculades
al
Covid.
Però és que és així.
Però aquí, a l'Alba Vergés, sí que la tindrem ben
entretinguda. Vaig llegir ahir, no sé què, que Sandro Rosell porta 6 judicis guanyats, 6, i encara li queden 2 més.
Sí, home, clar.
És a dir, imagina't un senyor... Que 6 vegades ha guanyat.
S'ho mereixia.
6 vegades.
Bé, que va deixar el Camp Nou per fer el Concert de la Llibertat.
La tortura aquesta, que és tenir 8 judicis, i en porta 6 de guanyats, però encara diu, me'n queden 2, diu, és que això és una tortura.
Doncs Hacienda investigó en el 2017 a políticos y periodistas señalados por Montoro. La cúpula de l'agència tributària intentó sancionar el jefe d'investigació de l'ABC, és a dir, el periodista que va destapar els afers del despatx creat pel polític popular, i fins i tot la investigació del diari ABC i la denúncia que ara s'està tramitant explica que aquest periodista, cap de la secció d'investigació, el van pentinar amb ell de dalt a baix tot el que van poder, però 15 anys enrere, i que fins i tot van pentinar la seva àvia, i el que eren les herències del seu avi de 18 o 20 anys enrere. A veure si hi havia algun tipus
recorda Fernández Díaz, quan deia que Junqueras, que l'altre li deia, l'altre corrupte del jutge aquell, li deia, està net, és que està net. Bueno, però no tindrà uns germans o tiets o algú que els hi puguem muntar alguna cosa. No, és que no li hem trobat res a la família, no hem trobat res. Alguna cosa els hi podrem muntar. És així.
Doncs les exclusives d'ABC que desataron la ira del ministro y el rastreo de sus subordinados hicieron que la cúpula de la agencia tributaria del último gobierno de Mariano Rajoy intentara sancionar al jefe de ABC, Javier Chicote, tras destapar escándalos de despacho creados por el político del PP. Entenen, no? Aquest partit que ens dona lliçons de legalitat. La cúpula de l'agència tributària de l'último gobierno... I ho diu l'ABC, que no estic parlant d'algun sospechoso català. Doncs entre ells intentó sancionar al jefe de l'ABC de Javier Chicote tras destapar escándalos... En menos de 3 meses después, Hacienda ja havia investigado, un cop publicada aquesta notícia, el periodista que firmó estas exclusivas. El van pentinar de dalt a baix, insisteixo, i a més, lo bo del cas, que no li van trobar res. Fixa't tu, perquè sempre dic el mateix, si tu vas en cotxe i ve un poli i et vol sancionar, et sanciona, pel que sigui. Doncs Hisenda no, però que va ser una investigació molt, molt, molt desagradable. O sigui que aquí tenim el ministre, que si publicaves alguna de les seves empreses que no li agradava, et enviava una inspecció de vora de cada ample. Això es fa, i això ho afirmo amb tal categoria perquè és l'ABC qui ho publica. No és que em mereixi més o menys...
Ja ho he llegit a altres llocs, també.
Però clar,
no passa res.
Que eren els amigos.
No passa res.
No. És l'Alba Vergés.
Si es digués l'Alba Vergés, si es digués Pujol, Pujol. Si es digués Junqueras.
Hombre.
Mas.
Algo hay.
Trias. Sí,
o el Barça.
O el Barça.
Amb el Negreira. Algo hay, perquè, claro...
Recorda que també... Primer va haver-hi el del dòping de Ragós, l'època deien que es dopaven i va sortir als diaris a l'As i tots.
El Guardiola, bé que el van trincar.
Que es dopaven. Bueno, després va venir el Villarato. Villarato. Com que ells no guanyaven...
Home, perquè era l'època de Messi, Xavi, que el Barça guanyava tot i això, evidentment, mereixia...
Després de Sandro Rosell a la presó, injustament.
Per deixar el camp del Barça pel Consell de la Llibertat, entre altres coses.
No tenen límit, aquesta gent. No tenen límit. I avui ho mirava, perquè mirava diaris de Madrid, que els miro sempre, i hòsties, què és?
Tot.
Catalunya tot. és tot. Ho fem malament aquí, eh?
Amnistia.
I tot és corrupte, tot és... No, tothom és corrupte, tot és... Tot. Mm-hmm. Això i l'ETA, no? I ja està. I bueno, això clar, és tot el dia.
El País Basc tot són etarres, no? Recordin, que tot continuen amb aquest tema, amb aquesta brama. Si tu negocies amb algun bildu, negocies amb els etarres. Si tu... tenen ganes. Els posa... Se'ls hi posa voltada.
Ja et dic jo que molta gent a la fi de l'ETA...
Oh.
No li va agradar.
No li agrada.
Perquè si no, doncs, és impossible.
Atenció, perquè tornem al principi. El titular, les dones paralitzen Islàndia en una vaga contra la bretxa salarial i la violència masclista. La primera ministra, Katrín Jakobsdóttir...
Collons, no saps parlar islandès?
Jakobsdóttir, ja ho he dit bé.
Aprèn-ne.
De Karl Jakobsdóttir, cony. Si és de,
també s'ha sumat, no, a la vaga? S'ha sumat.
Sí, i la d'Escòcia també s'ha sumat. I ha anat a les manifestacions. Doncs bé, s'ha sumat l'aturada i ha suspès totes les reunions del dia. Aquest és el missatge, doncs, que sona aquest dimarts, és a dir, ahir, quan salta el contestador de la Biblioteca Pública de Kovapur, la segona ciutat islandesa. Diu el contestador, Islàndia viu una vaga feminista. Per tant, no hi ha servei.
Aquí ja serien mortes.
Aquí, bueno, aquí tractades
de...
Bueno, imagina't, recorda la selecció espanyola, no?, que va passar quan no es van negar a ser convocades. Unes aprofitades,
és un país,
nenes mimades...
És que el tema és que és un país masclista, però al 100%. És un masclisme fastigós.
Bueno.
I així és Espanya. Per això els diaris no van donar suport en el seu moment a les noies, per això encara hi ha molts contertulis que posen en dubte allò de la Jennifer Hermoso,
per això hi ha molta gent...
Ella s'ofreció. És així.
Doncs, com que Islàndia també és així, també hi ha bretxa salarial, també hi ha abusos molts a les dones, emparats a més, bueno...
Però jo et diré una cosa, Et diré una cosa, no comparis Islàndia amb Espanya.
Bueno, jo no conec Islàndia.
Sí, jo sí. La diferència, en general, de sous és d'un 20%. Aquí és l'hòstia, m'entens? Bueno. Clar, aquí és la... Clar, allà és d'un 20%, doncs... màxim, de diferència, màxim. Aquí...
Doncs aquesta protesta es va coincidint també amb la que es va fer el 1975, amb aquest aniversari. Milers de dones islandeses no van anar a treballar, tal com ha passat ara, i s'han sumat a diverses manifestacions que hi ha hagut arreu del país. Tenint en compte la foto, que és brutal la quantitat de dones i homes també que s'han afegit a la protesta, jo crec que ha anat tot Islàndia. Perquè està a la plaça que sembla... O sigui, aquesta plaça, jo què sé, és com... Aquí segur que hi ha 15 o 20.000 persones. Seguríssim, que és tot Islàndia, no? I més o menys jo crec que els habitants que són. El lema d'això en diuen igualtat. Hi ha hagut una desena de manifestacions arreu d'Islàndia, des d'Akureyri, al nord del país, fins a la capital, Reykjavik, al sud. I que, com deia, hi ha hagut altres personatges coneguts, com la primera... la Katrín Jakobsdóttir, no?
Sí,
la primera ministra d'Escòcia. Primera ministra ecosocialista. Ara, que no m'ha dit d'Escòcia, no, ecosocialista, que ha suspès totes les reunions perquè s'ha ajuntat a la manifestació. Bueno, doncs ja ho sabeu, aquí fins i tot, allà, quan es protesta, es protesta amb tothom. Aquí, si protestes, els membres del govern, com que es pensen que vas contra ells, doncs et putegen i bueno, doncs... Estem amb les dones d'Islàndia.
Sí, home,
a veure
i
que...
totes, i les d'aquí. Ja dic, és molt difícil. Més quan els diaris... fan aquesta tasca ímproba, sobretot els més de dretes, de criminalitzar tot el que és el feminisme, tot el que són mesures d'igualtat...
Les feminazis.
Sí, sí. Tot és criminalitzar-ho. Però més que res per això, perquè estem en un país masclista.
Sempre hi ha una Anna Rosa Quintana disposada a fer, també.
I, a més, només es fan ressò, per exemple, de si hi ha algun jutge que baixa la pena d'un violador.
Sí.
Però és que l'altre dia el Tribunal Suprem de Madrid, o no sé on va ser, no sols no li va baixar, sinó que li va pujar.
Anda, amb la mateixa llei.
Sí, perquè diu que la llei permet pujar les penes. I pretenien baixar-la. O sigui, el que demanava el seu advocat és baixar-la fins a 5 anys per haver violat, haver pagat i haver fet de tot. 5 anys de presó per tot això.
Algú té dubte?
Pues jo... se li han fotut 11 o 12. Au!
Pues jo sempre ho dic. que la llei no té la culpa de res.
Què va, home?
És la gent que l'aplica.
Clar, home, però clar, com... Molts jutges, aquests no, per exemple.
Home, n'aprofitar.
Però molts, clar, molts del partido,
per carregar-se
el meus l'altre dia... Però... Tu ets un jutge i saps que aquesta persona amb una manada han violat una noia...
Ja t'ho manegues,
15
perquè no,
vegades,
perquè no...
I tu els hi baixes la pena... Tu els hi baixes la pena,
però
quina merda de persona ets.
Amb el poder que tenen,
però quina merda de persona són.
Clar que ho poden fer.
Bueno, però són una merda de persones.
Bueno, però ja està.
Perquè hi ha una cosa que és la moralitat.
Bueno, no, no.
I el sentit comú.
Jo, tranquil·la, que realment...
Tu que un amic, que és amic teu, i ets a tu el jutge, i li va, mira, et caurien 10 anys i te'n cauran 7. Bueno, vinga.
No, més que una merda de persona, digue-li un merdes, ets un merdes.
Home, però amb això que és tan sensible a la societat, i criminalitzar la ministra,
bueno, sí, ara, sempre aprofitant.
Ja et dic, amb diaris d'aquests no llegiràs mai això, aquesta notícia que vas llegir amb un d'esquerres, perquè si és els altres no llegiràs mai que hi ha hagut jutges que no sols no han baixat la pena, sinó que l'han incrementat perquè la llei ho permet.
Pues ja està. Com la gent, per exemple, que ara a València exhibeix valencianisme per un tubo fins al punt de que demanen a l'Acadèmia de les Lletres doncs que incorpori molts termes per valencianitzar el valencià i així separar-se del català. I aleshores avui he sentit un expert en la matèria que diu, a part que estem passant una vergonya impressionant, a sobre qui ho reclama és qui no ha parlat en sa vida en català i que ha intentat extingir-lo. Català, valencià, bueno, i qualsevol cosa colori.
Encara estan ara intentant extingir-lo.
Per tant, aquests que intenten extingir-lo ara es vesteixen de protectors del valencià. I aleshores intenten incorporar expressions que ja estan contemplades, no cal incorporar-les. Vull dir, total, que aquí tothom exhibeix d'allò que no té.
Bueno, ja van intentar que el valencià també es pogués parlar a Europa.
Sí, home.
I el govern els va dir, escolta, ja vam fer el ridícul quan vam presentar uns articles que es podien presentar en català, bueno, uns llibres, sí. I en valencià, i ens van dir, escolta, i no fa falta que portin dos coses que sonen igual.
Sí.
Ja vam fer el ridícul.
Bé. Per el ridícul sempre estem atents. Si després ens voten...
Que no passa res, li volen dir valencià, li dic valencià.
Home, però si jo estic encantat
però
de la vida.
Però jo parlo amb un valencià i m'entenc perfectament.
Clar que sí, encantat de la vida.
Sí, a mi, com si li volen dir alicantí.
Exacte.
O com deia el Casado, no? Formenterenc, cabrerenc, mallorquí, menorquí, eivissenc... bueno, clar, resulta que les illes parlen més llengües que Kènia, no? Dic, home, potser no, no?
Ai, senyor, ai, senyor.
Què més?
Ja veuen com està la cosa. Bueno, ara, els enemics d'Israel són tots, no? Va rebre el papa, ara ha rebut el president de les Nacions Unides, em sembla que és.
Li han demanat la dimissió i, a més...
Se li ha acudit dir que, home, que potser comencem a revisar estar-se 60 anys, saltar-se les resolucions de l'ONU retallant el territori de Palestina, que potser les coses tenen una causa. Ja està. Ja està.
No sols això, sinó que no donaran a ningú de la ONU passaport diplomàtic, no els deixaran entrar a Israel.
Pues molt bé. Fantàstic.
Et pots aïllar del món i després
aquesta
passa
la llibertat,
el que passa.
La llibertat que exhibeix Israel. Fantàstic, fantàstic. El papa de Roma també per dir que simplement, home, potser que el genocidi que s'està practicant amb l'aïllament total d'una terra absolutament oprimida com és la Franja de Gaza, potser que preguem una mica pels palestins que estan morint, no?, també. Bueno, el papa de Roma ja no mereix ni l'aire que respira. Aquesta és la gent, com ha controlat de forma implacable el relat, i tot aquell que es desvia un mil·límetre del relat i que no els agrada, et satanitzen i, si pot ser, t'arruïnen.
Bueno, ara a Europa també som uns dimonis.
Sí, sí. Allà sí?
Sí.
Ha tardat poc, eh? Perquè Europa, mira, va intentar,
bueno,
va intentar.
No, però si Macron ha dit que els ajudarà i tot. Però ells han de ser tots, han de...
Sí.
Jo crec que no és una bona política, que evidentment tens dret a mirar de cap amb el terrorisme.
En defensa, dret però, a la defensa, el que vulguis.
Però, clar, arrasar com estan arrasant, amb cents de morts cada dia...
Bueno, i matant mort, de gana mort, de set...
Han mort més nens a Palestina aquests dies, amb aquests bombardejos, que amb els últims 23 anys.
Imagina't.
Poca broma, eh? I han mort, eh?
I n'han mort poca molta broma. Gent també a Israel, que consti. Vull dir, això no
sí, 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 però vull dir que clar... Que a mi també... Escolta, que a mi els morts no tenen nacionalitat.
Exacte.
M'entens? Els morts són... Els nens que moren a Israel, doncs em sap igual de greu que els nens que moren a Palestina.
Doncs pues, clar que sí.
M'entens?
Però clar, si resulta que tu estàs fent el mateix que els... o sigui, els dimonis que fan els actes terroristes contra Israel són uns dimonis. Si tu, per respondre, fas el mateix que els dimonis, també se t'ha de qualificar de dimoni.
Ja,
què passa?
Ja, ja bombardegen el Líban, Cisjordània... Clar, és que el que jo crec que volen és arrasar amb tot aquests.
Bueno, tot el que olori, sí, és da. És l'excusa perfecta per ja justificar doncs, que, evidentment, no tenen dret a viure ni a existir els seus veïns. Per tant, ja a aprofitar la guerra i expandir-se.
I després la invasió... Sí, sí, bueno, sí. Si no queda cap casa de peu...
Bueno, digue, parlem, parem, perquè ara el primer ministre d'Israel o qualsevol de la gent hooligan que viu per aquí també, no pensis tu que israelians de bona fe hi ha moltíssims,
sí,
però d'aquells que agarrabos...
No, però jo he sentit en entrevistes gent d'Israel que diu que això ho han de parar.
Callats i silenciats, evidentment, bueno, perquè el relat és el relat.
Que viu a fora i pot parlar.
No, i a dintre hi ha molta gent que està intentant, se l'està jugant, i està opositant, i està manifestant-se.
Home, no es havia vist mai les manifestacions que van haver-hi abans de la guerra.
Exacte,
mai.
Bueno, de fet, malauradament, que també suposo que molestava molt els terroristes, això de reclamar la pau, doncs la primera gran bestiesa que es va fer va ser doncs, arrasar amb aquell concert, que era per la pau. Recordem que es feia molt a prop de la franja per la pau. I això suposo que els terroristes també els hi va doldre molt. Clar, evidentment, aquí els interessos són els interessos. Hi ha gent que, malauradament, ha estat tan tombada que li interessa molt més una guerra, però un terrorisme, una amenaça, que no pas viure en pau.
Han deixat anar a dos rehens,
és vale? Increïble.
Una dona de, sí? 80, de 85 i una de 65. Mm. La de 85 diu que va ser horrible, que la torturaven a pal, de cops de pal. La de 65 diu que no.
Clar que no.
Diu, ens van donar menjar, medicines, venia un metge cada dos dies, i a més, ells mateixos netejaven els lavabos, no ens ho feien netejar nosaltres.
Imagina't. Però bueno, evidentment...
Però veus, les dues van estar iguals,
I
les
que consti.
Les dues van estar juntes.
I que consti.
I es veu que la de 85 era més perillosa i la pagaven, no?
Però que consti que el dolent és que les haguessin segrestat.
Sí,
això és
sí, però vull dir que el relat de dues persones que les deixen juntes...
Bueno, jo no vull parlar més.
Ah, no, però no parlo. Hòstia, però si hem d'omplir mitja hora encara.
Sí, no, sí, és veritat, però és que és tan desagradable.
Bueno, doncs parlem d'una altra cosa.
No ho sé de què parlar, però que és que em causa tal ràbia
i
tal...
Ja no llegeixo, jo abans llegia...
Exacte.
I ja passo.
Exacte. I el que em causa més ràbia és, insisteixo una vegada més avui, aquest relat que fa que només es parli d'una cosa i es deixi de parlar de les altres 25 que estan passant al món, que són bestials també. Digue-li l'arribada d'immigrants un dia més a Canàries, digue-li la guerra d'Ucraïna, digue-li tantes i tantes... Els refugiats del Líban, que estan en camps de refugiats, no vés a saber on.
De Síria, del Líban...
Exacte, el Sàhara, tot el que estan oprimint el poble de Sàhara.
El Iemen. Etiòpia,
clar, i d'això això no existeix. No. Aquí l'únic que estem parlant és de dues segrestades, de no sé què, de no sé quantos... però del genocidi que significa...
El que jo sí que... I acabo amb això.
Acaba.
Vull dir que els morts de banda d'Israel, que em sap molt greu, o les persones segrestades, o que sigui, se'ls hi dona cara i ulls. I s'explica la història d'aquella noia que va morir, que no sé què, que la seva família, i surten els familiars sobre la... Tot. Els morts de Palestina no tenen propietari.
No,
aquests no.
No
tenen família.
Aquests no
en surt ni un.
No surt de res.
Jo no sé com no, la gent... No, hòstia, veure aquells nanos, que l'altre dia vaig veure un vídeo que dic, bueno, jo plego, tio.
És terrible.
Clar, em va fotre la nit en l'aire.
És terrible. Els maten de gana, els maten de set, els maten de tot, i els bombardegen. I
ara es veu que els hospitals ja no tenen...
Legítima defensa, eh?
No, però els hospitals es veu que ja tanquen, que no hi ha llum, ni hi ha res, ja s'ha acabat tot.
No, és igual, però si més han d'evacuar, hi ha gent que es morirà.
No, però com vols
tres carrers més enllà,
una persona connectada a una màquina,
no, ja no,
que depèn d'aquella màquina.
No, és que ja no va la màquina. Ja no hi ha benzina, però tenen el generador i ja no va la màquina. I així estem. Això, clar, no, això es veu que és en legítima defensa. Això sí, vull dir, això... Todos con Israel. Bueno, pues molt bé. Va, vinga, que són dos quarts i mig d'una i una altra notícia que...
Però no tenien que plegar.
Sí, és veritat, això.
Hòstia, va passant el temps, sempre diem el mateix,
bla, bla, bla,
i no ens adonem, i llavors, mira, ja arriba la una i toma un altre dia més. Tu, ara amb la nova jornada laboral, a dos quarts d'una pleguem.
Sí, ara prenc nota. Sí, perquè l'aplicarem de 12 a 1. Ja,
home.
La nova jornada laboral aquí a Ràdio Vilafranca s'ha d'aplicar de 12 a 1.
Començarem, i a més, introduirem una cançó al principi, llarga, d'aquelles
sí,
de 5 o 6
home,
minuts.
Sí, de remix.
I amb un quart d'hora ventilem.
Una extended version.
Sí, amb un quart d'hora ventilem.
Bueno, doncs no sé si és extended version o no, però et sona aquesta música?
Sí. Suat?
Shaft.
Shaft, bueno, veus com anava a aparèixer?
Shaft, que era un detectiu, sí. Que, bueno, tampoc, aviam, que tampoc era un superheroi, ni era un gran personatge, ni res. Però què li passava a Shaft? Que va ser el primer gran detectiu famós negre. Perquè saps tu que les pel·lícules de detectius als Estats Units, doncs, que eren totes les que ens arribaven aquí, i sèries i demés, el blanc és el detectiu.
Magnum.
Per exemple.
Però Magnum,
bueno, Magnum
com
era molt moderna, però les antigues...
Com era el pilot de...
Dels anys 60 i 70.
El pilot de l'helicòpter...
Sí.
El TC.
Ah, però allà, de Magnum, de l'època Magnum, ja no hi havia tant racisme
Magnum,
en aquest tema.
Magnum és...
Però jo estic
Magnum,
parlant...
Magnum és més cap aquí?
Sí, home, els anys 80 i pico, que...
I estem al 2023.
El Shaft va ser a finals dels 60.
Sí.
I a finals dels 60 ja et dic jo que no hi havia cap sèrie estadounidenca que hi hagués cap heroi que fos negre o indi o xino o res. Els xinos, els negres, els indis sempre tenien els papers o de dolents, sobretot sud-americans, els latinos eren els dolents de tot, els negres també eren molt mafiosos, i hi havia aleshores els xivatos, que eren els xinos o també algun sud-americà, tal i qual. I els xinos estaven reservats a mantenir els restaurants on es reunien els mafiosos negres o d'una altra raça. Els blancs eren els bons. O els jefes dels mafiosos, que eren els blancs també. Amb tot això surt Shaft, que és el primer detectiu negre bo. Doncs imagina't. Efectivament, doncs resulta que el actor principal d'aquest personatge ha mort.
Hòstia.
Ha mort. Richard Roundtree, home, que ja era grandet, clar, si els anys 60 va tenir... De fet, aquesta música és del 71. És el detectiu Shaft que va trencar barreres al cinema d'acció. Mor als 81 anys. Shaft era el títol original d'aquesta sèrie, que també es va dir Les nits roges de Harlem. Ha mort als 81 anys al seu domicili. El treball i la carrera de Richard van servir com a punt d'inflexió per als primers papers masculins afroamericans del cinema. Això ho ha dit el seu agent Patrick McQueen en un comunicat que publica la revista Variety. Reconegut per haver ajudat altres actors negres a trencar barreres, es va fer popular al 71 per aquesta sèrie de Nova York, una història de la qual se'n va fer 3 seqüeles i una sèrie de televisió. A més, la pel·lícula es considera de culte i fundadora del Blaxploitation, que és el moviment dins del cinema d'acció dels anys 70 als Estats Units amb la comunitat afroamericana com a protagonista. Doncs això va ser Shaft. No només una sèrie que molt recordem així vagament, de que, bueno, pues, era un detectiu. No. És que va ser el primer detectiu negre. Ojo amb el tema.
També se n'ha mort aquell empresari i vicepresident del Real Madrid fa anys, Fernández Tapia.
Hombre, el Fernández Tapia?
Sí.
Vicepresident.
84 anys.
Caram.
Bueno, me n'he assabentat ara. M'ho han dit aquí quan he anat a comprar un croissant, m'ho han dit.
Uh-huh.
O poder no m'ho han dit allà. No, m'ho he llegit. S'ha mort de... No sé. No, la família no ha volgut dir que s'ha mort.
Uh-huh. Bueno, mira, pues, parlant de morts, et diré una altra mort que també mor als 31 anys. Coi, dius... malament. Doncs pues no, bellíssim. Perquè Bobby... T'ha dit que a mi no molt original.
És un gos.
És un gos, efectivament. Coi. Perquè era el gos més longeu del món. Saps que un gos habitualment dura 13, 14, 15, 16, potser...
16.
Doncs tenia 31 anys. La seva raça, coneguda a Portugal com Rafeiro do Alentejo,
sí,
té una esperança de vida de 13 anys, segons l'organització Guinness World Records. Així doncs, el mastí d'Alentejo, considerat el gos més longeu del món, ha mort aquest cap de setmana a Portugal als 31 anys i 163 dies d'edat. Hosti, tu... Ho ha confirmat aquest dilluns l'organització Guinness, que havia certificat uns mesos enrere el rècord d'aquest animal nascut l'11 de maig del 92 a la localitat de Conqueiros, al centre de Portugal. Estem parlant de que va néixer abans d'inaugurar-se els Jocs Olímpics de Barcelona.
Sí, sí, sí. Bueno, està molt bé, eh?
Segons ha informat el comunicat, Bobby va morir el 21 d'octubre a casa, on va viure tota la seva vida amb la família Costa.
Arropat
sempre, efectivament. Arrojat. Segons ha informat el comunicat, va morir... Ja està, ja ho he dit. També s'ha acomiadat del mastí d'una de les seves veterinàries, l'estadounidenca Karen Becker. Imagina la veterinària, clar, que anava revisant-lo i diu, bueno, ja morirà. Suposo que quan va arribar als 16 anys, la veterinària va dir, feu-vos la idea que aquest gos us deixarà en pocs dies, eh?
Vale.
I bueno, se'n feia això, 16 anys més.
Clar, no, això no passa, però aquella senyora que té 116 anys, que,
sí,
que és de per aquí...
Sí, d'aquí al Penedès, sí.
Aquella senyora que està bé, està relativament bé. Els metges estan fent ja un seguiment, perquè per què caram està tan bé amb 116 anys?
Bueno, s'acostuma a fer això,
clar,
sí.
Jo faig ara una reflexió, vaig més enllà, imagina't més enllà. Dia que estic tenint, així passen els segons. I penso que si jo visqués 116 anys...
Jo penso que sí, també.
116 anys, a part que hauria perdut tots els meus amics i tota la família i tothom, i seria bastant trist, em quedarien 50 i pico anys encara.
Imagina't.
Sí, jo que ja em considero gran, que podria ser avi tranquil·lament...
Tu series una ruïna per la seguretat social.
Hòstia.
Imagina't.
Només demanaria totes les ajudes que
pots demanar. Tot. I els carnets roses que fessin falta. Imagina la carnets roses que hauries de renovar.
I em faria el coix perquè em donessin més
coses. Ara. No. Estic amb tu.
M'ho tornarien tot.
Doncs efectivament.
Tot el que m'han pispat m'ho tornarien.
Diuen que el rècord de longevitat de gossos, abans que morís aquest, estava en 23 anys.
Bueno,
i aquest l'ho ha superat, però por todo lo alto. Fins a 32. Imagina't. Buah, déu-n'hi-do. Abans que Bobby, el rècord, doncs, estava amb el gos Spike. Això, doncs, que de fet va és de principis del segle XX, del 1910 al 1939. Un pastor australià que va viure als 29 anys i 5 mesos. O sigui que aquí estem parlant d'aquest portuguès que déu-n'hi-do.
Sí, clar, però clar, els gossos no tenen aquesta capacitat de saber el que els hi queda. Però els humans, si tu fas 90 anys i dius, bueno... afrontem ja la part final de la vida.
Feu-vos l'idea.
Vés a saber si demà m'aixecaré o no.
Feu-vos l'idea.
Clar, i si vius 116, és que et passes 25 anys dient... mira, venen els nens a veure'm, els nebots o els nets, perquè, clar...
Ells pot ser que ja demà ja no...
Clar, i al final et venen els nets... Amb 60 anys.
Sí, clar.
O 70.
Clar. Bueno, mira, els reis a casa, doncs, cada any es fan a casa la mama. I cada any es fan a casa la mama. I últimament, doncs, havíem pensat, bueno, ja no els farem a casa la mama perquè és un terrabastall i un problema per la pobra mama. Pues no, evidentment, la mama està entestada en fer-lo perquè, bueno, pues amb 89 anys... Però ella mateixa ja va dient, escolta, tu, vinga, tots cap aquí, que vés a saber si l'any que ve...
La meva mare també ho fa tot a casa i jo ja li dic, escolta, potser que frenem perquè és un terrabastall, és el que tu dius, pues i després queda una casa com...
No.
Però...
No,
ho fa.
No,
ho fa.
Perquè és la casa seva, que és per tots els nets i fills i tot.
Sí, però a vegades li dic, però és que, a més,
ja.
Val una pasta.
Va, bueno, però això ajudeu-la, caramba.
No, home, no, jo ja l'ajudo.
Pagueu-li vosaltres.
No, jo, home, escolta, parla amb els altres dos.
Per favor.
A mi no em diguis res.
No.
Jo ja l'ajudo, a la mesura que és possible.
Però la meva mare sempre té allò de... Escolta, i si et falta algú, sempre hi ha un raconet. Perquè jo no sé què passa...
Parla-li de mi.
Jo no sé què... Bueno, ja li parlaré, ja, demà la truco.
Hosti,
doncs,
ja quedaries fotut, ja si vingués un dia i donés un sobre...
Les nostres
gruixut,
mares...
Gruixut, digués, és pel Pep.
És pel Pep,
Quedaries
mira,
fotut,
mama, mira,
ja.
Pues t'ho donaria igual, home.
Claro que sí.
Sí, home, sí, segur que sí. Perquè sempre tenen molta capacitat... Com que han viscut tantes coses, tenen molta capacitat d'estalvi.
Jo flipo.
Moltíssima.
Jo al·lucino.
És que és admirable.
Jo amb la meva mare al·lucino com pot arribar a final de mes,
sí,
justeta,
sí, sí,
pobra,
sí,
però arriba.
Sí.
Flipo.
No, és així. I llavors sempre té aquesta frase famosa de... Bueno, si... Bueno, i evidentment, com venen els nets, ni t'explico. Sembla allò la mama de la màfia.
Pues que, no, però...
Pareu, veniu cap aquí, sempre. Hi ha un sobret o alguna cosa, eh? Vull dir, és que el test arregla,
això. Escolta, és que, a més, a casa meva, quan venen, la meva mare té el costum de fer moltíssim menjar. És a dir, jo ja li dic... No fa falta que em facis tant, però no hi ha manera, és igual. Si fa un... Mira... Hem estat 3 dies menjant conill a la cassola. Boníssim! No em fa res menjar-lo 3 dies, però clar, dius, home, potser n'has fet un pèl massa.
Sí.
Llavors s'emporten, marxen tots carregats de tàpers.
Clar, doncs és això.
Tots carregats amb unes bosses, que ja li dic jo a la meva mare, però serà possible. Home, que un dia s'obri una mica i tal, però que no veus que marxen, que sembla que hagin anat a robar en un restaurant? Ai. Sí. Arrasen.
Bueno, pues, efectivament, perquè saben que és bo.
I després la mama, com que és així, va comprar i fa dinars que valen pasta.
Exacte.
I jo li dic, escolta, no fa falta
estalvieu,
això. Fes-los carn arrebossada, aquests
això,
nens.
El dinar bo fes-me'l a mi. I amb ells fes-li carn arrebossada.
Jo no em puc queixar. Ja dic, el dia que falti, Déu vulgui, que
home,
sigui d'aquí molts anys,
se t'ha acabat menjar bé.
Que duri 116, jo no arribaré.
140,
sí,
millor.
Sí, però ja, la meva vida començarà, ja ho veureu, perquè
sí,
serà...
Sí, no, un desastre.
Se'm farà la veu un filet de veu
el rei
més,
del túper.
un filet de veu, i tota la gent trucarà, què li passa al Pep?
El Pep, perdem. Un macarra i un hortera.
El perdem.
Per cert, notícia. Saps que l'altre dia parlàvem d'Andorra i dels paquets de tabac d'Andorra i tota aquesta cosa? Doncs mira, un noi amb 2.500 paquets de tabac
molt,
al cotxe.
Fuma molt, no?
És pausa personal. Llevava el mateix. Bueno,
que jo m'he tomat 100 paquets al dia.
Pels amics, pels amics.
2.500?
2.500 paquets. Això passa perquè quan dius que vas a Andorra, tothom et demana.
Sí.
Això és veritat. Jo, escolta, on vas a Andorra? Jugo al bàsquet del nen a Andorra i tal. Ah, doncs porta'm un cartró per tu. Perquè t'has de portar un cartró.
L'altre dia un amic meu m'ho deia, diu, és que clar, jo vaig a Andorra i em compro dos cartrons, que és el que es pot passar. Però si la gent me'n demana, que al final què, no em puc comprar els meus?
Clar.
Es poden passar dos cartrons.
Ja que vas, porta'm un cartró. Però si no es poden passar més de dos, jo ja els vull per mi. Doncs un noi amb 2.500 paquets de tabac al cotxe fuig de la duana d'Andorra, atenció, i vol que en serà all. El jove de 19 anys de la nacionalitat francesa que va sortir il·lès de l'accident va acabar detingut, evidentment, per la Guàrdia Civil per un delicte de conducció temerària. No pas perquè el perseguissin pel tabac, però li duria entrar un atac de pànic, imagino jo. Doncs la Guàrdia Civil va detenir l'home de 19 anys en Serall, a l'Alt Urgell, per un delicte de conducció temerària. Aquest dilluns al vespre, a la duana d'Andorra, a la Farga de Moles, la Guàrdia Civil va ordenar a un vehicle que s'aturés en un control. El conductor no en va fer cas, va fugir i va seguir circulant. Una patrulla va perseguir el cotxe. Ah, va bé, doncs sí, el perseguien, eh? Els policies van localitzar el cotxe en Serall a uns 10 quilòmetres de distància, però l'havien perdut de vista.
És que jo... El que passa és que, home, jo el que faig... Suposo que els que venien darrere van anar agafant els paquets.
Home!
No? Em portava 4.000.
Bueno, de fet, els paquets suposo que es van quedar allà quan va volcar. Per tant, imagino que sí. Ja m'imagino jo molts conductors que es van parar. Escolta, que et passa alguna cosa? Et passa? I anar, mentre anar preguntant... Estàs
bé, no?
Sí. Res, tranquil. Vale, adéu.
Tranquil, que ara ve la poli. Que ens acaba d'adelantar.
2.500 paquets de tabac que al mercat tindrien un valor de 15.000 euros, tenint en compte que a França la fiscalitat del tabac és altíssima, doncs, bueno, pues, esclar, normal que hi hagi gent que vulgui traficar, evidentment.
És que a França és caríssim el tabac.
Sí. Pues vigileu, si els amics i les amigues us demanen tabac, dieu que no. Perquè si no li pot passar com a aquest noi. Suposo que és l'excusa que va donar, no? No, si és que van començar a demanar, jo, com que som molt amic dels meus amics... Ui!
Home, li puc caure un paquetet de tabac.
Un bon paquetet de multorra. Efectivament. Home, si el valor era de 15.000 euros i la multa pot ser dos vegades el valor més la sanció més tal, pot ser que aquest... Bueno, i a part que el poden enxironar, no? Perquè França crec que tenen alguna mica més de...
Més jarabe de palo.
Sí, aquí la cosa està com més...
Sí, fotuda, però... Pensa que els francesos també baixen molt a... Bueno, els que estan a prop, no? Els de la Catalunya Nord, els que estan a prop de Puigcerdà, que són molts, l'atur de Querol,
sí.
Enveig,
sí. Sí.
Bueno, tot això. Doncs baixen molts a Puigcerdà, a part d'anar a l'hospital, que tenen conveni en França, i van a Puigcerdà, però a comprar els súpers d'aquí a Espanya. Perquè és més barata la beguda. Les begudes alcohòliques són molt més barates que a França, el tabac és molt més barat que a França, i llavors, clar, doncs si tu vas a comprar una vegada a la setmana en un supermercat, doncs aquells fan el mateix, però baixen a Puigcerdà o per allà. I llavors, doncs, esclar, hi ha les coses molt més barates, sobretot ja controlen les que són barates.
Home,
tabac, beguda...
Clar. Home, i aquesta notícia que ens va passar una mica de desapercebuda i que fa referència també a casos com el del túnel de Cervelló, que, bueno, doncs sempre diem que va retrasar-se només 30 anys o 25,
no,
una
no
cosa... Que la gent té pressa. La gent avui en dia el món
té
pressa.
Si vius 116 anys, que són 30.
Doncs va passar una mica el mateix entre Valls i Montblanc. El túnel de l'Illa, que era el famós túnel reclamat per la Nacional, crec que és la 240, la que va de Tarragona a Lleida, doncs passa per Montblanc, passa per Valls, per Montblanc, per tot això, i que va una mica paral·lel a l'autopista, que ara l'autopista és gratis, però durant molts anys no ho ha sigut. Curiosament, sempre retrasen les infraestructures que tenen com a alternativa autopista de pagament, que tenien. Vaja, però és casualitat, no té per què. Recordem que la Nacional 2, cap a Lleida, va estar anys i panys amb el Borrell dient que s'havia de fer per Bracons, vai, per no sé on, per no sé quantos, per no sé què. Allò, el túnel, el Bruc, el famós túnel del Bruc, amb l'autovia, va estar parat allò anys i anys. Curiosament, l'alternativa quina era? L'autopista de pagament entre Barcelona i Lleida. Però és casualitat. El túnel de Cervelló, 3/4 del mateix. Quina alternativa? Agafa l'autopista de Barcelona a Vilafranca. Però és casualitat, que es retrecés 30 anys. Doncs atenció, perquè només el túnel de l'Illa entre Montblanc i Valls s'ha retrecat 15 anys. Què són 15 anys?
Què són 15 anys?
Que la gent es queixa per bici. Doncs sí, l'altre dia vaig veure aquesta notícia a Tele3.
La 27 és una autovia que havia d'anar de Tarragona a Sant Sebastià i avui s'ha inaugurat tot just els últims 5 quilòmetres abans d'arribar a Montblanc. L'últim quilòmetre i mig era l'obra més esperada, el túnel que travessa la muntanya del Coll de l'Illa, una obra que ha tardat 15 anys i que s'ha menjat la meitat del pressupost de tota l'autovia.
Ja tocava, Des de petits que ho sentim, i mon pare avui em deia que de petit també ho sentia. I ja tocava, sí.
De petit.
A veure, ara el provem, l'estrenem.
Superràpid, una passada. Ah. Una passada. Aquí Montblanc, 10 minuts, ja estàs allí.
El túnel suposa un estalvi d'uns 10 minuts respecte a la carretera plena de revolts del Coll de l'Illa. Però ara la proposta del Ministeri no és arribar per aquí directament a Sant Sebastià. Arribant a Montblanc, s'haurà d'agafar la P2 per continuar fins al Cantàbric. Yeah. Però de moment no s'ha fet cap accés a l'autopista.
A l'estiu hi haurà un munt de col·lapsos, segur, amb tothom que vindrà de tot arreu. Això és...
Bueno, com ara.
Tot malament, sí. Bueno, però com a mínim avancem els d'aquí Montblanc a l'hivern, podrem anar a Tarragona més ràpid.
La 27 tampoc enllaça amb els polígons industrials,
vaja,
com el de Valls, bueno, i tampoc amb l'estació de l'AVE.
Vaja.
Tot plegat arriba amb 30 anys de retard,
bueno,
i amb assignatura pendent de per on passaran les mercaderies perilloses.
Fa més de 25 anys que l'esperem.
Un retard que no és comparable amb el que haurà esperat aquest cotxe clàssic que per primera vegada passa pel túnel de l'Illa.
Molt bé.
A Sant Sebastià, els Gorgs.
Qui es queixa?
Què és?
No sé. No, Sant Sebastià, de Sant Sebastià.
Home, jo pensava que era els Gorgs.
És l'autovia famosa, l'autovia que ha d'anar precisament de Tarragona a Sant Sebastià, que passa per Lleida, Osca. De Lleida a Osca, doncs és aquesta famosa autovia de la que s'han fet només 3 quilòmetres o 4. Un desastre. Un desastre, però desastre. Que és, per dir-ho així, la comunicació que ha d'anar pels Pirineus o per la zona baixa del Pirineu de Navarra, d'Aragó, tot això, i que, evidentment, si t'he vist, no m'acuerdo. I ara resulta que el Ministeri de Foment, en comptes de tirar endavant això, pues diu que la gent passi per l'autopista, que ara ja és gratis. Per tant, per què vamos a fer una autovia?
I col·lapsar l'autopista.
Claro, però ja lo tienen. Ara que ja no tienen peajes, perquè d'aquí 2 o 3 anys tornem a tenir peatges, si t'he vist no m'acuerdo. Que curiós, que ara s'inaugura el túnel quan ja l'autopista és gratis, que durant 30 anys no va haver-hi ni túnel ni hòsties, que la gent pagui, tu, què collons. Però, sobretot, important, es fa el túnel perquè callin, perquè ni connexions amb la zona industrial,
ni amb la
pròpia
P7... Ni connexions amb la P7, res.
Esta és l'Espanya que nos motiva. Esta és l'Espanya que nos une.
Lo que nos une a todos. Bueno, escolta, que no pleguem. És que hem dit...
Bueno, Déu-n'hi-do, que queden 5 minuts.
Que portem des d'un quart d'una dient que pleguem. Merda, programa. Quina falta de serietat i de paraula teniu.
Sí, això és veritat,
Home.
Si a més tenint en compte que jo a la tarda sí que faig festa i he demanat només mitja jornada per poder fer el programa aquest, que digui'm a mi que hagués pogut demanar un dia sencer.
Sí,
jo... Nadie se hubiera enterado.
No.
Nadie se hubiera enterado.
Ahora no. Totes les malifetes que hagueu de fer, les heu de fer ara,
Sí. Mira,
el Toni,
ja
riu.
És així.
Totes les malifetes...
És així.
Nadie se hubiera enterado, Toni?
Ole tu!
Efectivament. Pues res, 5 minuts que... O 4 ja, 4.
Sempre hi ha els xivatillos,
Sí! Sí,
vigila,
sí, això passa, perquè sí, és allò que, ja no incidim més.
No, vale, fins aquí.
Carlos Herrera vol presidir la Federació Espanyola de Futbol. És una broma d'innocentada, és veritat. El locutor de la COP es vol presentar a les eleccions de la Real Federació Espanyola de Futbol si compleix els requisits. L'esclat de la polèmica pel petó de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial de Futbol, diu la notícia, va portar l'expresident de la federació, recordem, a renunciar al càrrec. Bueno, lo echaron ni con agua caliente. Van fer fora a base de patades. I s'han de convocar eleccions el primer trimestre del 2024. El més sonat de les últimes hores és, però, que Carlos Herrera, locutor de la COPE, vol presentar-se a les eleccions per presidir l'ENS esportiu. Això ho ha explicat al diari AS, on el periodista ha afirmat la seva ferma i seriosa voluntat de presentar-se a les eleccions en cas que compleixi els requisits. Ai, de creure.
Una altra faixa.
Efectivament.
Una altra faixa, tio. Que...
Esto de los catalanes, la mierda, el Barça lo voy a enterrar. El Barça lo voy a enterrar, porque, señores, esto es intolerable. Claro. Bueno. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més?
Demà enterro a les 10. Ah, no, enterro, sí, no. Sí. Entreno, entreno.
Va, anem a buscar alguna cosa de l'Herrera per rellenar, i així acabem ja el tema. Herrera...
L'altre dia estava d'acord amb Pilar Rahola.
Sí o no?
Sí, perquè parlo d'Israel, saps que...
Ah, sí, Israel, és defensora pro-israelià. Bueno, total, que jo també podria ser defensor pro-israelià, sempre i quan no s'haguessin saltat les resolucions de la ONU, sempre i quan no haguessin pres mà armada els terrenys als agricultors palestins, que res tenen a veure amb els terroristes, si no hagués sigut perquè les assassinats dels colons en les mesquites de la franja doncs, són silenciades i mai saps què ha passat...
No hi ha cara.
Quan han mort 60 o 70 persones en l'últim assassinat que va haver-hi en una mesquita per part de colons. Però res, això, evidentment...
És clar, el que deia abans. Això
jo no també els estimaria.
No li posa encara, i pràcticament no te n'assabentes. Mm-hmm. Aleshores, jo estic en contra de totes les morts, tot tipus de terrorisme. Però, collons, tu tires una bomba en una mesquita per la cara o tires i mates a 40 o 50 persones, no hi ha res.
Doncs clar, no se sap. Per tant, mai tindràs el relat. Aquesta és la història.
Clar, ah, bueno, és el que et
deia. Del sexo en catalán, que van a poner mucho dinero para que se doble en el catalán las películas porno. Ya saben ustedes que el... dicho en castellano es muy diferente.
Aquesta és la reflexió de Carles Herrera.
Aquest fos el president.
Sí, sí. Bueno, Herrera, recordem que ha tingut sempre entrevistes sonades. Bueno, Herrera atacant a Maragall, per exemple, recordo. Tinc un document que... Aviam, no.
Que el senyor Maragall es referia a això, i en tot cas... El...
Ah, no, un altre Herrera, aquest. Hombre, aquest és un altre Herrera. No.
És el nostre Herrera. Uh-huh. Aquest és el nostre, el Bicicletes, no?
Sí.
Això us en falta mucho a Pablo Casado?
Pues, vamos a ver, no sé. Sí, a veces, bueno, ¿qué explicar? Es que eso es, se mezclan muchas cosas ahí,
ya.
Muchos sentimientos encontrados, ya, entonces, no hemos hablado, yo creo que es mejor dejarlo ahí, pero claro, te acuerdas, ¿no? Nos hemos conocido hace 18 años y... Es alguien que, con el que he compartido muchas cosas.
Ya, y que lo has enterrado porque se atrevió a denunciar a tu hermano. Bueno, hay cosas que pasan, ¿no? O sea, esto a veces son pasa.
Estaría muy bien que me dijera, y así me da un titular. Sí,
¿o no? Le he dado hoy algunos. ¿Eh?
Sí, pero sí, sí. Este ya sería muy interesante. ¿Se va a presentar a la reelección?
Yo sí.
Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Yo me encuentro bien. Es importante saber también lo que piensa mi partido, pero yo me encuentro bien. Sí. Creo que estoy en un buen momento
de forma
de mi vida. Igual de que forma, usted, tengo un año más que usted, o sea que estamos bien los dos.
Bueno, yo voy a seguir, a lo mejor, depende si la empresa me firma la renovación, que no lo sé.
Yo creo que sí, yo pero, se la firmaría.
Marxem, ara sí.
Sí, ara sí, ho hem aconseguit. Hem passat el programa, senyors. Ai, dia se cuesta, oi, que, eh?
Bueno, fins demà al matí.
Bueno, fins demà.
Vinga.
Apa.
Apa.
Adiós.
Adiós. Adiós.